els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Parlant al Pau, com sabeu, Hamas va atacar territori israelià al matí de dissabte, un conflicte obert que en dos dies ha acabat amb la vida de 1.000 persones i que sembla que anirà per llarg. Per conèixer doncs, l'última hora d'aquesta guerra i, sobretot, per analitzar-ne les derivades, saludem a l'analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el Manuel Manonelles, un amic del programa. Què tal, Manuel? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Crec que una mica com tothom, no? Sorpresos, una mica desconcertats i amb preocupació per com evolucionarà una situació tan complicada com aquesta, tan complexa, no?
Perquè, Manuel, tu t'esperaves un atac de Hamas d'aquesta magnitud en territori israelià?
No se l'esperava ningú. Vull dir, la principal prova és que un país com Israel, que se suposava que tenia un dels millors serveis d'intel·ligència, un dels més invasius, perquè la tecnologia, diguem-ne, de Pegasus és tecnologia israeliana, doncs ha estat completament sorprès i s'ha repetit els errors històrics de fa 50 anys amb el Yom Kippur o el mateix error que hi va haver als Estats Units doncs, en el moment de l'atac a les Torres Bessones. No? Però sembla ser que fins i tot els sorpresos són els atacants. És a dir, que entre ahir i avui han sortit alguns testimonis que per la manera que han sortit semblen bastant creïbles doncs, de resultats d'alguns primers interrogatoris a presoners que hauria fet les forces d'Israel, d'aquests atacants, i ells mateixos estan sorpresos de la poca, diguem-ne, capacitat de reacció d'Israel. És a dir, semblaria ser que s'havia preparat un atac, que fa un any que s'estava preparant, per tot el que s'indica, massiu, partint de la base doncs, que en la majoria dels casos serien rebutjats, però que en algun cas doncs, aconseguirien penetrar. No? I ha resultat doncs, que han pogut penetrar per tot arreu i s'ha generat una situació com la que s'ha generat, no? que farà que serà molt difícil que res torni a ser com era. No? I també serà molt difícil que faci el que faci Israel i Israel no en surti de veritat.
Clar,
aquesta situació.
Professor, al migdia Israel anunciava haver reprès el control de totes les seves comunitats i està preparant també les represàlies contra Gaza. Israel també ha ordenat el bloqueig total de Gaza, de fet, que deixa sense llum, ni menjar, ni combustible. Se sap alguna cosa més d'aquesta última hora?
Bueno, d'aquesta última hora és que hi ha problemes al nord, és a dir, a la franja de la frontera amb Líban, i sembla ser que hi ha alguns intents d'incursió per part de Hezbollah, que és un grup, diguem-ne, similar al de Hamas, però diguem-ne que es troba al sud del Líban i també finançat per Israel, que aquests intents s'han rebutjat, però clar, el que també tenim és la situació dels hostatges, no? Que això doncs, crec que farà doncs, que l'actitud que pugui tenir Israel respecte a Gaza doncs, sigui diferent de la que seria si no hi haguessin aquestes dotzenes, potser centenars, d'hostatges que no només són israelis, van sortint dades de que també n'hi ha de filipins, de tailandesos, aquí es va agafar tothom que passava per...
Nord-americans també, no?
Però la majoria dels nord-americans són de doble nacionalitat. Per tant, sí que són nord-americans perquè són israelis. Quan estic parlant de filipins o tailandesos, bàsicament eren cuidadors de gent gran, que estaven a la casa cuidant un senyor gran o una senyora gran d'Israel i que els han agafat d'aquesta manera. Sí que hi ha una petita notícia esperançadora, que és que Qatar està fent gestions de mediació, Estats Units no està el cas, per tant, té la cobertura dels Estats Units amb Hamas per intentar, sembla ser, alliberar, si més no, alguns dels nens o algunes de les dones que van ser agafades. Però, bueno, és algun punt per on agafar-se, no? Perquè, esclar, vull dir, la presa d'hostatges que s'ha vist indiscriminada i sobretot quan afecta a nens, però nens estem parlant fins i tot de nens de 2, 3, 4 anys, o persones en situació més fràgil, doncs encara fa que la situació sigui especialment complexa, no? Per tant, veiem, a veure si hi hagués sort, i per aquesta banda de Qatar, que té, se sap, una relació bastant sòlida amb Hamas, doncs es pogués aconseguir alguns alliberaments, i no sé de quina manera, perquè en aquests moments és impossible, doncs, fos capaç tothom de descalar una mica la situació, doncs seria l'únic, diguem-ne, allò, llum...
Bri d'esperança, no?
A curt termini, perquè la situació es complicarà
clar,
moltíssim.
Es complicarà molt més, professor?
Bueno, primer és que, vista la incertesa en la que estem, tampoc sabem què és el que pot passar. Llavors, jo crec que ahir va ser molt significatiu el discurs de Biden, que s'havi reforçat doncs, amb la decisió de traslladar el portaavions Ford i tota la seva flota a la costa d'Israel, dient sobretot que ningú s'equivoqui, Estats Units donarà el suport a Israel i que ningú intenti prendre avantatge de la situació actual, no? Que bàsicament era un avís a Iran, era un avís a Hezbollah, era un avís a Síria, doncs perquè no aprofitéssim la evident situació de debilitat en la que es troba en aquests moments Israel per fer atacs des d'altres zones, no? Per tant, aquí hem de veure com evoluciona la situació en les properes hores. Per primera vegada, com tu has dit, sembla ser que Israel torna a controlar el territori que administrava fins a les 6 del matí del dissabte passat, però tampoc han dit pas que hagin segellat la frontera. Aquest matí confessaven les forces de seguretat israelis que encara estava penetrant terroristes o membres de les milícies de Hamas i de Jihad Islàmica a través de la frontera. Per tant, tot estava en una situació evidentment molt més de control de la que podia estar durant dissabte o durant part d'ahir del diumenge, però realment venen temps molt complicats.
Clar, els Estats Units, ara en parlaves, Manuel, ja estan enviant reforços a Israel i això també clarament tindrà efectes en la guerra d'Ucraïna perquè ara els Estats Units tenen un nou front obert a l'Orient Mitjà. Quines conseqüències internacionals tindrà aquest conflicte?
No, a veure, aquí les conseqüències variaran molt de com evolucioni el context, no? El que és evident, doncs, que ara els Estats Units focalitzarà gran part del seu acció i interès internacional en el context del que estigui passant i com evolucioni la situació a Israel i el seu entorn. Per si de cas, el mateix Iran, que per una banda celebrava doncs, el Parlament amb sessió solemne aquest atac, ha deixat claríssim que ells no han ajudat directament ni en l'organització ni en a dut a terme d'aquest atac. Els mateixos Estats Units són els primers que han dit que ara com ara no tenen proves que això hagi passat, perquè si aquest hagués estat el cas, doncs la conjuntura hauria sigut molt més complexa, no? Però cert que, evidentment, i també en part s'explica la reacció immediata de Zelensky, no? Perquè ell és conscient que Estats Units ara, doncs, part de l'atenció que posava sobre Ucraïna, doncs la posarà en defensar Israel i els seus interessos en aquests territoris, i això pot debilitar. De moment, Rússia està tenint una actitud, com a mínim des d'un punt de vista públic, bastant de wait and see, no? Esperem i mirem. Ha fet unes declaracions diferents que les que hagués fet fa uns anys, dient que la solució és els dos estats, etcètera, etcètera. Veurem quina és l'actitud que té Rússia al respecte. I el que sí que veiem és una correlació de les declaracions dels dos països que s'identifica bastant amb la correlació, diguem-ne, que hi ha respecte a la guerra d'Ucraïna, no? Tots els que defensen Ucraïna doncs, s'han posat en una clara defensa d'Israel i del seu dret a defensar-se, i els que estan en una posició més prorussa doncs, han tingut una actitud molt, molt més oberta al respecte. D'aquí a la Tercera Guerra Mundial, com alguns diuen, hi ha una distància molt important. Tampoc hem de generar pànics que no són, però també és cert doncs, que hi ha una escalada en un context especialment volàtil que fa que la situació sigui molt més complexa i més perillosa del que la que feia fa una setmana, no? I el mateix fet de que una força de combat tan potent com pugui ser el portaavions Ford, el general Ford, que és el portaavions més gran que hi ha al món, de propulsió nuclear, amb tota la seva flota, a una zona, al Mediterrani Oriental, que és molt proper al teatre d'operacions d'Ucraïna, doncs tot això doncs, genera situacions que s'hauran de ponderar i que s'hauran de controlar amb molta diguem-ne, fredor de cap, perquè la situació no empitjori encara més.
Encara més.
Ja és, no? Hola, professor. I què hem d'esperar de la reunió de demà amb la Unió Europea a Oman, amb el representant, amb el Josep Borrell? Perquè aquest cap de setmana el Consell de Seguretat ja va ser impossible que sortís amb una posició comuna més contundent, i potser la Unió Europea també és més complicat que tregui una posició més tancada per defensar Israel, com sí que fa els Estats Units en aquesta situació.
Sí, en qualsevol cas, la situació de la Unió Europea no és la mateixa que el Consell de Seguretat, perquè el bloqueig total no hi serà. Jo crec que ja s'han llançat alguns missatges, el primer ha sigut Alemanya, avui també ho ha anunciat Àustria. Àustria directament ha congelat l'ajuda, diguem-ne, humanitària a tot el Palestí. Alemanya ahir va dir el primer dia, Àustria avui ha començat, i de fet crec que la Unió Europea també acaba d'anunciar que de moment també congela tots els pagaments que això decideixi, no?
Sí, professor, perdoni, és que l'estem escoltant, que s'estan tretallant, a veure si...
Ah, perdó,
ara.
Doncs jo estic aquí posat una finestra, a veure si no...
No, ara a veure
el
si...
Deia... Ah, perdó, eh?
Doncs no.
El que deia és això, no? que la Unió Europea doncs, ja avui ha fet resta una estona un anunci segons el qual doncs, congelaran tots els pagaments pendents d'ajudes i de subvencions a Palestina fins que no es clarifiqui la situació. I jo crec doncs, que la Unió Europea traurà una resolució favorable doncs, al dret d'Israel a defensar-se, condemnant, evidentment, la qüestió del terrorisme. Aquest matí hi ha hagut un malentès que algú deia que Irlanda deia que no considerava Hamas com a terrorista, com a grup terrorista, i automàticament el govern irlandès ho ha negat, ha dit que Hamas està considerat com un grup terrorista segons els acords de la Unió Europea. Per tant, crec que respecte al que és Hamas, com el percep la Unió Europea, això hi haurà acord. Crec que es prendran mesures del tipus que ja s'ha comentat, no? De congelar i de revisar aquesta ajuda molt important des del punt de vista... També es comptava amb el suport d'Israel, que això també s'ha d'explicar. És a dir, Israel, que per una banda ofegava Gaza, per altra banda demanava als europeus que els ajudessin. I fins i tot tenia pactes amb Qatar, perquè la situació en aquell context és d'una extremada complexitat, també perquè ajudessin, perquè els israelians el servei de seguretat anaven fent un sistema d'equilibri. Debilitem-los, però no els debilitem tant com perquè es desesperin. Evidentment, doncs no ho havien comptabilitzat bé, i el que és a més davant d'un error d'intel·ligència monumental, no? Que no, bueno, que fa més de 50 anys doncs, que Israel no s'havia trobat en una situació com aquesta, i que precisament ara que feia els 50 anys de la guerra de Yom Kippur, se suposava que durant aquests 50 anys el que havia fet Israel sobretot era crear el sistema d'intel·ligència més eficient i més potent del món.
Per poder-ho preveure, està clar. També li volíem preguntar avui, perquè crec que va ser el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que quan va succeir doncs, el que va passar dissabte, va comparar, crec que va ser ell, no?, que el que s'està fent amb els atacs de l'11 de setembre dels Estats Units. Trobes encertada aquesta comparació, Manuel?
Jo crec que és pitjor. És a dir, certament els atemptats terroristes contra les Torres Bessones van ser una barbaritat, van tenir un impacte brutal als Estats Units, però la sensació, diguem, o sigui, el mite de la invulnerabilitat que hi havia a Israel ha caigut a trossos. I l'atac ha sigut dins del seu territori, hi ha hostatges, hi ha una situació extremadament complexa. Per tant, sí que hi ha un paral·lelisme, i el que Netanyahu buscava doncs, amb això era doncs, a fer una apel·lació sentimental a la psique de la població dels Estats Units doncs, perquè se sentissin proper a la situació d'Israel, però que encara és pitjor. Evidentment, si comencem a comptar morts, això és difícil de gestionar-ho perquè hi van haver més morts a les Torres Bessones. El que us puc assegurar és que en poques setmanes hi haurà molt més morts a Israel i a Palestina per culpa d'aquest esdeveniment que no pas el de les Torres Bessones. Aquí veurem. És a dir, jo, quan Netanyahu, sent com és, que és precisament un sant de la meva devoció, no sé si pensava amb què pensava. Perquè si, com molts analistes, diguem-ne israelis, l'Enrique Zimmerman i tals, han dit que això és un segon Yom Kippur, al cap de 6 mesos del Yom Kippur, és a dir, d'aquesta guerra que finalment va guanyar Israel, però que va ser resultat també d'un fiasco de la intel·ligència americana, la primera ministra israelí, la famosa Golda Meir, la van licenciar, no? Volem dir, vostè no ha fet bé la feina, ha guanyat la guerra, però no, hauria d'haver evitat aquesta guerra, per tant, se'n va fora, i potser, doncs, Netanyahu també està pensant en aquesta clau, no? Perquè el president d'Estats Units que havia quan hi van haver les Torres Bessones, el senyor Bush, ningú es va plantejar si se l'havia de fer fora o no, no? Per tant, com que Netanyahu sempre el que té el número 1, 2 i 3 de la seva llista és la seva supervivència política, tampoc mai saps exactament cap a una punta. A partir d'aquí, realment, l'impacte és brutal. Jo crec que fins i tot és més fort que el de les Torres Bessones, perquè, sincerament, la desprevisió, diguem-ne, per part, com ho deia, més d'un dels assaltants ha confessat, doncs, que es van sorprendre ells mateixos de la poca capacitat de resistència d'Israel davant de l'atac, no? Per tant, estem en una situació que posa molts interrogants, molts dubtes en una regió ja especialment volàtil, en un context global que tampoc és senzill.
Clar, mira, si no és senzill, de fet, la Comissió de Terra Santa, que és l'organisme que treballa des de molts països del món per difondre el coneixement dels sants llocs cristians, ha explicat aquesta tarda, a Ràdio Estel, aquesta mateixa tarda, que s'estan suspenent els pelegrinatges a Israel i Palestina programats per els mesos d'octubre i durant el mes, o sigui, perdó, pels propers dies i durant el mes d'octubre, eh? En canvi, de moment es mantenen els que han de començar a partir del novembre. Ens ho explicarà de ben segur, ens ampliarà aquesta notícia l'Ignasi Miranda, el Sense Distància, avui a partir de les 6 i en els butlletins informatius. Però sí que és veritat que també ens arribava aquesta notícia, Manuel, en què el Ministeri d'Interior ha ordenat la protecció policial dels interessos jueus a Espanya, que és una mesura bastant similar també a la adoptada per altres nacions, com ara França i els Estats Units.
Bueno, és que a Londres ja hi ha hagut incidents. I no cal recordar l'incident a Alexandria on un policia va matar amb la seva pistola dos turistes israelis i el seu guia, no? Per tant, estem en una situació molt complexa. Aquests dies hi ha hagut celebracions en un lloc per aquest atac. A Londres ja hi ha hagut els primers incidents i això que la policia metropolitana des del primer moment ja va anunciar que faria un desplegament especial. Mm. Per tant, jo crec que en els propers dies doncs veurem quina és l'evolució de la situació i si entre tots plegats som capaços de contenir-la o empitjora. Perquè, de nou, aquesta percepció d'invulnerabilitat d'Israel, que en part ha sigut una de les causes, no?, que això hagi pogut acabar passant, no?, vull dir, el drama aquest del festival aquest de música, que hi ha hagut aquesta massacre de 260 persones que han sigut assassinades, clar, també era fruit d'aquesta sensació d'invulnerable.
Clar.
És a dir, muntaven no és una rave party, era diferent, un festival a centenars de metres, a pocs quilòmetres de la frontera amb Gaza, perquè és que partien de la base que era absolutament segur, no?
Segur.
I en canvi, clar, doncs, la seguretat s'ha demostrat que no hi era, i aquesta pobra gent, doncs, s'ha trobat allà, ai, doncs, en una situació molt complicada, no? Per tant, que has tornat entre allà?
No, Manuel, no, que t'estàvem escoltant amb atenció, però ho hem de deixar aquí. De fet, malauradament, en parlarem dilluns que ve, Manuel, quan vinguis aquí a l'estudi, i ho acabarem d'analitzar. Però ha estat un plaer que hagis entrat avui. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.